Maricel, 107.8 FM.
Deu i 21 minuts. No sabem com serà el futur, però sí que sabem com és el present. I el present té una imatge ara que, és clar, que ha sorprès i ha picat a l'ànima de molts i moltes sitgetans i sitgetanes, perquè quan han vist, ah, què ha passat? Toni Alemany, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Què ha passat als vikingos?
Bueno, nova etapa, i com hem fet des de que vam obrir, anar fent canvis contínuament amb els anys, i ara tocaven canvis.
Haig de fer una mica de spin-off a partir de les xarxes socials. Les dues escultures dels vikingos, on estan?
Estan a Sitges.
Estan a Sitges,
estan a Sitges,
sí. Perquè qui va veure aquella destrossa va pensar, escolta'm, aquelles dues figures, fer en Cisco Borderia, aquelles dues figures, he vist. Tu ho recordes?
No ho recordo.
Bé, ho deixem anar, però no, en qualsevol cas, les teniu ben guardades.
Sí, tenim un amic que té una casa a Sitges, amb un jardí molt gran, i feia molts anys que em deia, si un dia tanqueu o feu alguna cosa, escolta, que els vikingos, no et preocupis.
Que els tindràs.
I està els TI, com diria, hospedats.
En règim
d'acollida.
Perquè no podem dir de lloguer, en aquest cas, en règim d'acollida.
Sí, i estan molt bé.
Deixa'm que t'ho pregunti així. De l'establiment, als germans n'heu conservat alguna cosa, algun element?
Sí, amb cosetes, a vegades... Possiblement són cosetes que diries, i això? Però, no sé, tinc...
Per què?
Tinc un morter d'aquests de marbre...
Com Déu mana.
Gastat, que el teníem allà de decoració, petit, i que era de quan van començar i feien la ioli, quan els pollastres, quan fèiem el tema dels pollastres.
Mare de Déu.
I això té un valor. Té un valor. Hi ha coses... més sentimentals, recordo la primera pala de quan van començar a fer pizzas. Pues aquesta pala que
també la conserveu.
Sí. Són cosetes sí, petites sí. Que però bueno, el més representatiu està al cor.
Com passa amb els negocis que han marcat la vida d'una societat,
sí.
Eh?
Sí, la veritat és
que aquesta història quan comença, Toni? La història de los vikingos.
Va començar... a veure, jo potser tenia un parell d'anyets, o un. Això va començar el 63.
Fa 60 anys.
Fa 60 anys. El pare, caminant per Sitges, es va seure davant d'un hort,
sí,
que hi havia un jardí molt gran, que hi havia allà al carrer Marquès de Mont-roig, i així aquí va començar.
I el pare va pensar que allà...
Sí.
El pare es dedicava a això?
Sí.
Sí.
Bueno, el pare... Els meus avis havien tingut al paral·lel, ara es diria bar musical. Vale? Jo tinc un record molt d'això. Tenien un bar musical i hi havia un piano... Hi havia un noi de color tocant el piano.
Mare de Déu.
Això jo hi tinc el segell del bar d'aquest.
Recordes el nom? És igual.
Penso que es deia Ambos Mundos, que és un nom que a Barcelona hi ha locals que encara ho tenen.
Sí.
Penso que es deia Ambos Mundos.
D'acord. I per tant, ton pare va néixer,
sí,
diguem-ne,
sí,
en aquest ambient vinculat ja a hostaleria, sí, etcètera.
El pare va aterrar a Sitges i va inaugurar el Parc Hotel.
Hombre!
El Parc Hotel. El van inaugurar Eren tres amics, el van inaugurar. I després va estar uns anys i després se'n van a Barcelona, va estar un parell d'anys a Barcelona.
Sí.
I va tornar a Sitges i és quan va parar...
Va veure.
Seure davant de...
d'aquell hort i va pensar.
Ja, ja va... Ja
per tant, va, sí. Haig d'entendre que Los Vikingos va ser el seu primer negoci propi.
Sí. Sí.
Propi.
Sí, sí.
Sí, propi. El... Sí. Esclar, ell tenia una idea del negoci que volia fer?
Bueno, el pare era una mica visionari. La veritat és que jo potser em vaig donar compte molts anys després. Perquè nosaltres viatjàvem molt a fires, perquè ell era molt emprenedor, la veritat és que sí. I sempre em deia, hòstia, mira, ja veuràs, això dintre d'un temps, ja veuràs com això
funcionarà.
Ja veuràs com s'inventen això. El pare va morir i 10 o 15 anys després, aquelles coses que ell em deia...
Es van anar complint.
Anava a fires i les vèiem. I era tenir una visió, tenia una visió per les coses que amb aquest sector.
D'acord.
Molt.
Per tant, no sé si dir, el destí de vosaltres com a germans estava més o menys dirigit? Ja? Yeah.
Bueno, a veure...
Voler nosaltres... no sense voler?
Sí, no, nosaltres som tres germans, eh? Llavors hi ha un... dos, jo sóc el mitjà i el petit estàvem al restaurant.
Aha.
I el gran és el que no hi era, no?
El però petit és en Vicente?
El Vicente és el que està, el teu tocaio és el que està amb mi i l'altre no, el que passa és que sempre hem anat junts
vosaltres tres en el negoci,
sí,
o anat junts
el negoci, eh?
Però diguem-ne estrictament vinculats treballant en el negoci tu i en Vicente.
Estàvem el Vicente i jo i bueno, la veritat és que vam fer cadascú la nostra vida de joves estudiant i el pare sempre es deia, vosaltres estudieu, que això no us preocupeu, vosaltres estudieu.
Que això però, sempre ho tindreu.
Vam estudiar i després encara sí, vam continuar.
D'acord.
Vam continuar.
Teníeu, per tant, una, no sé si dir, una vocació per l'hostaleria?
Bueno,
o al final va...
Saps què passa? Que quan neixes amb un sector o amb un exemple i el vas veient...
Amb una manera de viure.
Sí, amb una manera de viure. La veritat que és que era una manera de viure molt... Que estava... A veure, no sé com dir-te. Ens guanyaven la vida i teníem una feina molt reconeguda perquè estaves amb una feina maca. La gastronomia i l'hostaleria és molt maca. El que passa és que és dura, com tantes feines que hi ha, no? Però bueno, nosaltres vam seguir, vam continuar... Pues,
no, fins... no us desagradava i us no, va acabar agradant.
Sí, sí, sí. Ja podem dir que al final hem fet una mica el que ens agrada.
El que us ha agradat. Per cert, aquí al mig, la mare...
La mare va estar treballant... La mare ha sigut una mica el puntal. El pare ha sigut el motor.
Ho dic perquè estem definint una mica aquelles famílies de fa anys enrere, en les quals, no sé si dir, que tothom tirava d'un carro i cadascú tenia una responsabilitat en aquest carro molt marcada.
El pare sempre deia, la mare és el puntal de la família. I era una persona que... Bé, és una persona que ara ja encara viu, que molt callada...
Discreta.
Sí, molt discreta, però sí, era el puntal. Era el puntal, era aquella viga que aguanta. Sí, sí.
Aquells primers vikingos són els de la imatge, no sé si dir, de tipus cabanya, tipus...
Sí.
Aquests són els primers vikingos, eh?
Sí, sí.
Aquesta imatge, veritablement, era trencadora també per l'època.
Realment sí. A veure, nosaltres vam començar...
Com si anéssim amb un ranxo, com si anéssim...
Sí, el pare va començar a fer pollastres a l'ast, amb llenya. Vam ser, en compte que vam ser els primers que vam fer aquest tipus de producte, i era innovador. Era novedós, això dels rostidors que giraven. Allò era, penso, jo ja et parlo de memòria, que penso que l'únic puesto a Barcelona que hi havia era allà al carrer, bueno, per allà per la Baixa Mar, a Barcelona, els caracoles. No sé si un puesto d'aquests, no me'n recordo, que tenia uns rostidors que jo els havia vist fins fa uns anys. I nosaltres ho vam fer allà i després...
Ara ens en fotem. Però tenia un punt d'hipnòtic, aquesta imatge dels rostidors,
sí,
perpetuament girant. I veies allà tots els pollastres girant. Tenia un punt.
Jo, a mi, perquè jo això ja ho tinc una mica, que no tinc gaire memòria,
sí,
no?
Sí.
Però mataven els pollastres, sacrificaven els pollastres a la granja, al costat del velòdrom,
sí,
de l'autòdrom, sacrificaven els pollastres per la tarda-nit, per portar-los a primera hora, perquè llavors, clar, no hi havia a les neveres, com ara.
Clar.
Anàvem a comprar el gel al carrer de l'Aigua, al carrer Espalter, al carrer del gel.
Sí, sí, al carrer del gel.
Al carrer Espalter. I jo recordo que anàvem al noi a comprar aquelles barres
de gel
i posàvem els pollastres amb uns carros que tenien les barres de gel per
mantenir-los mínimament frescos, no? Ara expliques això... I no sé si algú li peta el cap de pensar, què fèieu? Quan un explica aquestes, no sé si dir, bé, aquestes vivències, allò que comúment en castellà en diuen batallites,
sí,
i que sembla de la prehistòria, però al cap i a la fi fa 60 anys.
Fa 60 anys, que no...
Que tampoc estan, eh?
Que no estan, eh? Que no estan les neveres de
o sigui, els pollastres venien del costat de l'autòdrom?
Sí, 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 això sí que era quilòmetre zero.
I dia, sí, i tant, zero, zero.
Sí, sí.
Esclar, l'impacte social del pollastre rostit... Això va ser immediat?
Sí.
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 Això va funcionar, sí, des del principi.
Des del principi. Jo tinc fotos de quan es va començar amb dos rostidors, una taula i al mig. No hi havia pràcticament res. Era un local que era verge, que no hi havia pràcticament res. Cadires, taules. I fins i tot... hi ha una foto que els rostidors estaven a façana, que això hauria ser el primer any.
D'acord.
Una taula i un home allà que les anava obrint i les anava posant a les barres.
D'acord. És a dir, per cridar l'atenció...
Sí, sí, sí.
Absolutament, eh?
Allò va ser poc temps, primer perquè feien falta moltes més rostidors.
Sí, sí, sí.
I perquè també donava al carrer, que no era, m'imagino que...
El més adient, sí, en aquell moment.
Sí, sí, sí.
Quin tipus de cuina volia fer ton pare?
Bueno, llavors jo tinc la carta de llavors i hi havia 15 o 20 plats. Tot era brasa i tot era forn i tot era rostit.
D'acord.
Pràcticament.
Des de botifarres a pollastres, sí, vull creure.
Sí, sí, sí. 4 vins... I sí, bastant, bueno, és que el que hi havia,
que és llavors, el que hi havia, no?
No, llavors aquestes cartes que teníem
res de paelles,
res de pizza,
res de res.
No, nosaltres vam començar amb els pollastres a l'ast i brasa. Amb els anys vam començar a fer l'hamburgueseria, aquelles hamburgueses que ens menjàvem a la una o a les dues de la matinada, o a les tres.
Vaig per aquí ara, perquè he tingut sempre fam els vikingos d'anar-hi a qualsevol hora.
Sí, sí.
Això també era un plantejament de ton pare? De fer un...
No, jo penso que...
O va ser un signe dels temps, això?
Jo penso que sí.
Una demanda.
Sí. Era veure, estem en un carrer... on realment l'afluència de gent arribava fins a les 3 de la matinada i bueno, donava per obrir més temps. I llavors és quan van començar a fer l'hamburgueseria. El pare viatjava molt, anava als Estats Units i venia...
Amb idees.
Venia marejat amb idees i amb això va començar el tema de l'hamburgueseria. Molt a l'estil de ja. Molt a l'estil de
americà.
Units, sí, molt a l'estil amb el típic pa Bimbo, per dir...
Sí, sí, sí.
Marca. I era aquest estil i va ser el que durant molts anys es va estar. I això quan va haver un moment quan ja van començar la guerra dels entrepans, que es va disparar tot i va començar a fer-se pues, entrepans dos per un. No. Clar, aquí entrem amb una altra història, que sí. És nosaltres quan van començar a canviar el tema de l'hamburgueseria. Però abans vam començar amb el tema de la pizza, també.
És a dir, pollastres, hamburgueses, pizzas.
Quan van començar amb la pizza,
sí,
i les hamburgueses vam acabar amb els pollastres.
Deu acabar amb els pollastres. Sí.
Amb els pollastres vam acabar perquè tu tenies un producte bo, doncs com altres que hi havia al mercat, però tu el feies amb llenya i els demés ho feien amb gas. Llavors, potser era el moment de fer canvis. El pare amb això tenia molta vista.
Molta visió.
I bueno, va valorar, dic, bueno, doncs ara deixem el tema dels pollastres perquè no poden competir en preus també, què és el que la gent busca. I llavors va començar amb les hamburgueses i al poc amb les pizzas. Mm-hmm.
Una mentalitat molt oberta, no?
Molt.
Toca pizzas, fem pizzas. Hamburgueses, hamburgueses. Sí. No és allò de dir, ens caracteritzarem per un tipus de cuina i no ens morem d'aquí. No.
No. El pare era molt emprenedor i molt visionari. I sí que és cert, perquè nosaltres durant molts anys hem continuat fent els viatges a veure fires, yes, i veure mercats. I quan surts fora, veus el que ve. Ho veus. Perquè tard o aviat acaba arribant aquí. I hi ha coses que triguen més, hi ha coses que triguen menys. Mm-hmm. Però tu veus les tendències. Si no et mous, no ho veus. Bueno, el que no es mou també fa aquestes variacions amb la cuina pròpia que té. No? Anem incorporant doncs, plats asiàtics, cultura mexicana,
sí, sí.
Passin fusionant, que és, i és el que fa ara variar. Si tu et quedes amb el mateix producte, has de fer-ho molt bé, molt bé, molt bé, per durar molts anys.
I ho has d'oferir a un, sí, preu que el client li vingui de gust, sí, pagar.
A part que nosaltres anem canviant de gustos.
Nosaltres, sí, sí, no volem sempre el mateix, tampoc està clar.
Sí, jo recordo que amb els 20 anys hi havia unes coses que m'agradaven molt i vas creixent i van entrant, vas sortint de viatge, vas provant coses, llavors has d'anar canviant. Uh-huh. I això és...
Entenc que aquelles primeres taules ben aviat es van demostrar insuficients, el local més taules, més servei, sí, més hores.
Més hores.
Més hores. Quins horaris fèieu?
Jo recordo que, bueno, tampoc fa tants anys, obríem a les 9 del matí i tancàvem a les 3 de la matinada. O sigui, els primers que entraven a treballar entraven a les 6 per netejar i els últims sortien a les 4.
3.
I teníem un vigilant, perquè tu no sé si te'n recordes que hi havia aquestes verges.
No sé, sí, aquestes reixes a la... Sí.
Que, clar, es podia saltar per sobre. Llavors teníem un vigilant i aquest feia feines. Aquestes dues hores feia les feines que per tenir...
Pocs establiments a Sitges feien aquest horari, no? Des de les 9 del matí fins a les 3 de la matinada?
Jo penso
jo
que no.
Crec que no. Vaja, és que no en veu cap.
Jo penso
que ni per dalt ni per baix.
Això s'ho posava molt de personal.
És que anava a preguntar. I això també era un plantejament del pare? És a dir, aquest horari... Intentar servir a qualsevol,
sí,
hora?
Sí.
Sí. Sí. Un plantejament molt americà, també, aquest,
Molt americà, també.
Ves a qualsevol, sí, hora, sí, que tenim... Sí. Que tenim...
També el puesto...
Escolta, sí, presta.
T'ho demanava, eh? El puesto t'ho demanava i... tancar quan tens la casa plena, doncs què fas? Doncs vas estirant horaris. Estirant horari. Llavors, doncs, el personal que feies, doncs, hi havia cambrers que entraven a les 9, hi havia cambrers que entraven a les 12, que entraven a la 1, a les 3, a les 4. Llavors, tots aquests que anaven entrant més tard eren els que s'ocupaven de fer aquestes hores de més.
Uh-huh.
Amb el que normalment el personal feia les hores, perquè sempre hi havia algú
que
el rellevava. D'acord,
que el rellevava. Esclar, en aquell moment no deuríeu parar els germans. Tu estaves a la sala i el teu germà a la cuina?
No, estàvem els dos a la sala.
Els dos a la sala.
Ens vam anar incorporant... Nosaltres treballàvem els caps de setmana, perquè estàvem estudiant. Després treballàvem tot l'estiu i després començàvem a treballar caps de setmana fins que tancàvem, perquè havia començat ja els estudis.
A l'estiu això deuria ser la guerra, no?
A l'estiu era... Bueno, el que era Sitges abans.
El que era Sitges, eh?
Era diferent, era... Era diferent tot. Era...
El tracte amb la gent, també?
Sí. S'ha anat complicant cada vegada més.
Mira, m'ho veia venir que en Toni Alemany diria això. S'ha anat complicant.
Bueno, s'ha anat complicant... És com tot. Abans, al principi, era tot més... jo tinc aquell record.
Sí, sí, sí.
Vale? Pues que hasta pot ser i tot, no? Però jo penso que era més fàcil... tot. Costava menys complaure
a tothom.
Client. Yeah. Sí, sí. O perquè en sabíem menys, o perquè érem diferents, no sé.
O perquè tothom estava disposat més a acceptar.
Sí, sí. Avui en dia has de ser molt, molt meticulós i molt constant amb moltes coses que abans no eres.
D'acord. Vale. Suposo que això és bo.
Això és molt bo.
Però suposo que també ho dius per aquella sensació de pressió abans de començar,
sí,
d'haver de passar perpètuament una mena de fiscalització contínua, sí, d'examen, de que tothom tal, com si tothom estigués a punt de...
Bueno, nosaltres fèiem aquest qüestionari de satisfacció i aquest qüestionari de satisfacció que deixàvem a la compta amb unes creuetes i un llavis per omplir, ens fèiem fer molts canvis. Molts canvis. O sigui, ens ho miràvem tots un per un, i quan anaven coincidint diversos amb... Nosaltres hem pres moltes decisions amb tenint en compte això.
Eren més honestos aquells qüestionaris de satisfacció que el que ara són les opinions a les xarxes?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Jo ara...
Que suposo que, evidentment, hi ha la temptació de mirar TripAdvisor, sí, Google, les opinions que deixen la gent que hi ha anat, sí, o suposadament hi ha anat.
Era més honest, jo penso que sí. A part que tu reaccionaves, nosaltres reaccionàvem moltes vegades quan tenies diverses incidències o diverses opinions amb el mateix
sentit.
No? Ara... jo vaig a un establiment i tinc mal dia i estic creuat i no ho fan bé
ja.
Jo no poso en un paper, jo ho publico. Llavors, moltes vegades no és just perquè moltes vegades tu estàs fent una opinió d'una empresa o d'una casa quan pot ser només una persona...
Que t'hagi o hagi tingut un mal dia o t'hagi tès malament o que sigui.
Jo penso, quan anem als amics o amb la família a dinar o alguna cosa, a vegades et passa que tens incidències. I jo abans de fer una anotació i publicar-ho, jo li dic al responsable, o quan em porten la nota, el compte, jo li dic, escolta, i això no m'ha agradat, més que res perquè ho sàpiguis. Perquè és necessari dir-ho. És molt important. No ens agrada que ens ho diguin, però és molt necessari.
O sigui que el secret està en la manera de dir les coses.
Jo sempre ho he dit, això. És
en la manera de dir les coses.
La manera de dir les coses obtens un resultat diferent si ho dius d'una manera o dius d'una altra.
Això val tant per als usuaris de l'establiment com pel personal, com per tot.
Això pel personal.
Per la vida, en general.
Jo sempre, quan parlava amb els encarregats, els deia... segons com m'ho diguis, obtindràs el que vols o no?
No.
Llavors, diu-ho de la forma que obtinguis el que vols. Perquè a vegades una cosa mal dita obtens el resultat totalment contrari. No?
Està clar. Hi ha un moment en la història dels vikingos que es viu una gran reforma i que el local canvia de dalt a baix.
Nosaltres vam fer la primera reforma gran va ser quan vam agafar el local del costat. El que era l'Alcalitxa, antigament.
Oh,
també una bona història. I fins i tot aquella part del local nosaltres li dèiem Calitxa.
Ja. I així sabíeu situar-vos perfectament.
Sí, estava la terrassa, estava la terrassa de dalt.
Les taules del Calitxa.
I estava el Calitxa. I això ho vam tenir... La veritat que va ser una època molt maca perquè vam
fer... Quan va ser això?
Això pot ser el 98.
D'acord, mitjans dels 90.
Sí, mitjans dels 90.
Que és quan els vikingos arriba a tenir aquesta imatge que han tingut fins ara. Eh?
Sí, sí, sí. I al cap d'uns anys nosaltres vam pensar que pels canvis que hi havia a l'hostaleria, al turisme i a la societat nostra, en lloc d'estar obert 7 mesos o 6 mesos, necessitaven tenir l'oportunitat d'obrir més temps. Vale? Llavors és quan vam fer la reforma gran i vam tenir que cobrir per poder estar oberts a l'hivern. Vam estar... Amb aquesta va ser la reforma ja del 2002 i amb aquesta sí que van deixar el local adequat per
la major part de l'any.
A veure, una de les raons també per fer aquest canvi important va ser que totes les instal·lacions que teníem nosaltres, tant de cuina com de magatzems, com de servei, eren molt antiquades. Molt antiquades, estaven molt ben cuidades, però, per exemple, les escales no tenien les mides que avui en dia han de tenir, les alçades no tenien les mides.
La normativa, vaja.
No hi havia riscos laborals perquè si els hagués hagut en aquell temps no haguessin passat
ni un.
Llavors ja ens anàvem veient que hi havia moltes coses que havien de canviar i això va ser un altre motiu per decidir aquest canvi.
Abans d'arribar aquí, quan... es comença a desvincular d'alguna manera la desvinculació del pare i la responsabilitat dels fills.
Bueno, per desgràcia el pare va caure malalt el 94. Uh-huh. Va caure malalt, va estar 6 mesos amb la malaltia i bueno, ens vam trobar amb...
És a dir, la salut va propiciar aquesta situació.
Sí. No va ser un canvi programat.
No va ser un canvi volgut, sinó que ho va portar en les circumstàncies.
Ell començava a preparar el canvi perquè tenia 64 anys i ja estava començant, havíem parlat per començar a fer el canvi, però bueno, no...
Convençut, suposo, de vosaltres, no?
Sí.
És a dir, no, sí, en aquest sentit, sí, la línia d'actuació tot plegat...
Aquí hi havia canvi. Llavors, bueno, va ser ràpid. Això va ser el 94. Uh-huh. Va ser abans de que nosaltres féssim...
Sí, aquesta reforma.
Les reformes.
Tan important, no? Sí. Una reforma que també va portar... Esclar, o manava els vikingos i allà hi havia una carta per satisfer tots els gustos.
Sí. Això era un dels atractius de la casa. Tu podies menjar qualsevol cosa.
És clar, ho diem així, sí. Però per un establiment, allò de dir, pots menjar qualsevol cosa, o gairebé qualsevol cosa, això demana...
Molta feina.
Exacte.
Molta feina.
Muchos arrestos, que dirien
Muchos
en castellà.
Muchos arrestos, sí. Moltes tecles. Pensa que abans ens fèiem el pa, fumàvem el salmó. Bueno, fins ara l'hem estat fumant, salmó és una cosa que no fem. Fèiem el gelat, fèiem la pasta, les anxoves les salàvem nosaltres.
Una bogeria.
Que era una bogeria. I nosaltres preparàvem, perquè teníem, com havíem de tenir molt de personal per atendre a un local tan gran, doncs les èpoques o els dies que no hi havia molta feina... Pues es preparava molta cosa.
D'acord.
Hi havia feines que s'han de fer, el pa s'ha de fer a diari, la pizza es feia a diari, però hi havia moltes feines, fumar el salmó, les preparacions, tot això es feia els dies que hi havia poca feina i tenies de tenir personal.
Per tant, és evident que estem parlant d'un relleu generacional.
Sí.
És important això del relleu generacional.
És vital.
És vital.
És vital, és vital. És vital perquè les empreses familiars, si no és amb això, no... Pensem, nosaltres hem sigut una empresa que s'ha fet dintre del que és la restauració. Era una empresa una miqueta gran. Clar, ara hi ha cadenes enormes, que són de fons d'inversió, però sí. el tema nostre era familiar. I són empreses molt personalitzades. El puntal ha d'estar allà. És una manera de portar a veure una empresa amb tanta carta.
Com els pagesos, la por guarda la vinya.
Era una mica així.
Una mica així. La vinya s'hi ha d'estar cada dia.
Bueno, sentim empreses contínuament que tanquen, no perquè els va malament, no? Moltes empreses tanquen, i un dels motius que tanquen és perquè la gent jove o no tenen que agafin aquest relleu o no volen.
Anava per aquí. Entens que aquest model de vida cridi poc l'atenció avui?
Molt poc. Amb aquest sector han d'haver canvis. Hi hauran canvis. No perquè ho digui jo, No perquè ho digui jo, perquè vindran sols.
Sí, però t'ha sortit el hi ha d'haver canvis.
Hem de conciliar. Bueno, ja venen. Ja estan venint, No ho dic jo, venint. Sí. Es vol conciliar més. Per què? Perquè la gent no vol treballar en aquest sector. És un sector que està agafant gent residual que, bueno, si no, mentre faré hostaleria, no? A veure, molta gent treballa perquè té vocació, perquè agrada moltíssima, Moltíssima. I més que ara que aquests anys la gastronomia està tan bullint tant, no?
Però sembla que bull més en l'àmbit de la cuina. Els programes parlen de cuina, de cuiners, de cuineres, de cuiners i cuineres amb estels, sense estels, el que sigui. Però de la resta, de la tropa, per dir-ho d'alguna manera, està més descuidat, això, eh?
Sí, la gent no vol treballar caps de setmana. No vol, no. No els hi agrada treballar caps de setmana.
D'acord. T'agradava?
M'havia acostumat.
T'havies acostumat? Bona resposta. Com tanta gent de la generació.
És curiós com moltes vegades... No és que t'acabi... És que ho has fet tota la vida.
Ho assumeixes.
El pagès. Si ha d'atendre el camp en Nadal, l'ha d'atendre.
Ho dic perquè hi ha coses d'aquesta professió que no poden canviar. Farà falta treballar els caps de setmana perquè tothom surt al cap de setmana i tothom vol anar a dinar o sopar al cap de setmana.
Vicenç, són tants els sectors que treballen al cap de setmana que no som només nosaltres. Mm-hmm. Sanitat, tot poses malalt i t'atenen.
Sí.
Seguretat...
Però clar, t'ha sortit de dins allò de dir. Sí. És evident, a la gent no li agrada treballar al cap de setmana.
La gent jove no... Però és normal, jo de jove...
Sí. En el seu model de vida no hi entra, si pot evitar-ho, treballar el cap de setmana.
Jo amb 14 anys, 15, 13 anys, jo al pare li deia és que no estamos juntos los fines de semana, és que jo no tengo vacaciones, perquè les nostres vacances eren treballar. Llavors, quines vacances fèiem? Pues al Nadal, que fèiem una mica més d'extra... Però la resta, clar, quan tancaven el restaurant, i això no em passava a mi, a tots els restauradors. Ara parlo de Sitges, quan acabaven la temporada, teníem el col·le i teníem els estudis. Clar, els pares no ens podíem agafar i portar-nos a 10 o 15 dies o un mes fora. Llavors, què tenien que fer? Pues, els que tancàvem temporada podien fer alguna cosa, però els que no tancaven temporada ni això... I això és un sacrifici molt gran, que et dones compte quan ets gran.
I quan contemples les generacions que arriben i et diuen... Ei,
per això jo entenc a la gent jove, però aquí ha de ser una part, com a empreses, el que hem de fer és entrar dintre del que és la conciliació per a aquestes persones... I ja farem que ells els hi agradi i continuïn. Mentre puguem fer, perquè et trobes moltes feines que has de fer això. Ja, avui en dia.
Per tant, és qüestió de fer més atractiu aquesta obligació i de motivar, aleshores, a través d'altres maneres. No?
Tu, per mantenir el personal, has de donar bones condicions. Sí. I no és només sou. Abans era sou i la gent passava més d'altres coses. Avui en dia ja no és el sou. Jo recordo fa moltíssims anys venia molta gent a treballar de Granada. Teníem una plantilla que molts recordaran, pues, personal, que a part gent que era molt maca.
Sí, i venien, sí. Allò que podem dir del salero andaluz, eh?
Sí, sí, sí.
No, aquesta capacitat de connectar.
I veníem no només a casa nostra, sí, sí, sí. A Sitges hi havia pobles sencers de la província de Granada. No? I aquella gent venia aquí a treballar i a guanyar diners. I no volien fer festa.
Perquè volien
treballar i guanyar diners. No volien fer 8 hores.
Sí, sí. Venien pel que venien.
Venien pel que venien. I quan nosaltres vam començar a dir, bueno, hem de triar, o treballem 7 o 8 hores i fem festa, o no, o llavors, clar, hi havia molta gent que ja es quedava a viure aquí amb els anys, i aquesta gent ja valorava el tenir festa.
Valorava el descans.
Hores, sí. Llavors va haver un abans i un després. Sí. Es van quedar els que havien fet la vida aquí i els que venien a fer la temporada, que són els que valoraven més els diners que la comoditat.
Exacte, que les hores de feina fossin les que fossin.
Aquests es van tenir que quedar al poble, perquè ja no els hi sortia.
Està clar.
Em deien, què fer? Jo no puedo ir si me hace trabajar 8 hores y tengo que hacer fiesta sí o sí. És que no me salen els números.
10:58. Al final dels vikingos estava escrit aquesta imatge que hem vist tan sitgetans.
Bueno, no està escrit encara.
I que al final del local, tal com l'hem entès.
Tal com estava, sí. Tal com estava,
el que
sí.
El futur dirà, bueno, està per veure.
Ja va acabar fa, pues, com vam fer, el 2002 vam fer ja va acabar una època.
Sí, cert.
Ara ha acabat una altra i començarà una altra.
D'acord.
Esperem, pues, bueno.
El futur està per escriure.
Està per escriure.
I la decisió és sorpresa, és veritat que sorprès molta gent el veure, sí. Allò, la piqueta, els vikingos, no?
Bueno,
suposo això... que reaccions els germans, sí, també ho he sentit, sí, per totes,
sí,
bandes.
Sí, sí, però això ens passa cada vegada que anem al poble i veiem algú que cau o que ho tiren a terra o algú que canvia simplement, no? Un jardí que ara el canvien, el fan d'una altra manera. Sí. Ostres, ja està. Ostres, a mi no m'agradava. Ostres, a mi m'agradava. Ostres, per què ho canvien? Això és normal. Això és normal. I aquestes reaccions són normals. I més en una casa on ha passat tanta gent. S'ha celebrat tantes coses. Com s'han celebrat. I bueno, és normal. Ens passa tot.
Recordes un moment especialment difícil? Perquè bon, segur que n'hi ha un munt, però un dia d'aquells que dius, quin dia més difícil, mare de Déu, quin...
Bueno, jo recordo, difícil, pues, mira, pues, una tormenta d'aquestes d'agost fortíssima, quan estava tot obert amb els pins, la gent amb el menjar a les mans, a les safates, tapant-se, sí. I no hi havia taules ni puesto on ficar-te. Jo recordo un parell de moments d'aquells fotuts. I també, pues, més recentment, pues, el sistema informàtic. Fallar el sistema informàtic.
O acabar-nos. Això sí que és un drama.
Un dissabte a la nit, tancar a les 9 de la nit.
Perquè no hi havia forma que funcionés el sistema informàtic.
Perquè no hi havia sistema, no podies cobrar, no podies fer res. Tancar la porta. Bueno, no passa quan el sistema informàtic de les maletes, dels aeroports,
sí.
El caos, doncs allò més petit, però tancaves la porta i... Com ho estàs cerrando? Pues estem tancats perquè podem treballar.
Sí, sí. Wow.
Bueno, fins i tot... I et diré una cosa més, encara més. Trencar-se a l'extractor de la cuina. cremar-se el motor.
Sí, sí. Això tan, un accident tan prosaic que dius, mira, un motor d'un estriptor.
Pues bueno, no tenien la sortida de fums i tot el fum es quedava dintre el local, tancant el local. Un dissabte a la nit.
També. Un dissabte a la nit. Que les millors coses passen...
Bueno, anècdotes.
Anècdotes.
Anècdotes. Moltíssimes.
Si el pare fos viu, quin restaurant posaria ara? Què creus que faria? Tal com està el món. Posaria un local petit? Posaria un local gran? Posaria...
Hagués canviat.
Hagués canviat?
Hagués canviat. No ara.
Fa hagués temps.
Hagués canviat fa temps.
Sí?
El pare hagués canviat fa temps, segur. Segur. Segur.
És a dir, que
era més, era més,
encara era
valent.
Era més llançat que vosaltres,
sí,
encara.
Sí, sí, el pare era més valent. Hagués, a vegades ho parlem, bueno, jo ho penso, ell hagués fet abans un canvi. Bueno, nosaltres vam fer canvis.
Sí, sí, sí.
Van anar a fer canvis,
Sí, sí.
Però jo penso que amb la crisi, quan va esclatar aquella crisi tan... tan forta, ell hagués fet un canvi més fort.
No passa res.
Però jo penso que ell, com a persona visionària, que sempre dic, ell hagués fet un canvi...
Sembla mentida la percepció del risc i de les coses.
Sí.
El pare hagués estat, ho diem així, exagerant-ho, més valent que els fills. Els fills probablement són més valents que els nets que el, del pare.
De totes maneres...
Tenen valentia, sí, en aquest sentit de llançar-se, sí, a l'aventura sense massa xarxa. Sí.
També és diferent quan prens una decisió tu sol...
Això, que quan tens...
Que quan som tres, perquè nosaltres som tres germans. Clar. I clar, totes les decisions les hem portat sempre les tres. Nosaltres hem estat, des que va morir el pare fa 30 anys, hem estat junts.
Deixa'm que acabi amb això. No deu ser fàcil... En més d'una ocasió hem tingut aquí persones que han tingut un negoci familiar i diuen, si pots, evita que la família hi ha un negoci. Això no deu ser fàcil.
No és fàcil.
No és fàcil.
A la vida no hi ha res fàcil.
No hi ha res fàcil. Però tantes històries que sabem de germans i de famílies que s'han desmuntat, sí, però obertament desmuntat, i no cal anar massa lluny, perquè Sitges tothom en té el cap més d'una, i penses, tota la vida... diguem-ne, els tres, sí, havent de prendre decisions, consensuar decisions...
Però fixa't que aquí... És difícil,
és difícil, perquè o et fa més fort o et desmunta, suposo.
Fixa't que aquí a Sitges i en el nostre sector de la restauració tenim exemples, que jo els tinc molt, perquè tinc molta amistat,
cert,
de germans que estan tirant junts i porten molts,
sí,
anys tirant junts, i dius, bueno, no tothom...
No tothom.
Corre aquest... Bueno, tots correm el risc,
sí,
no?
Sí,
però
sí,
no,
sí.
No tothom. Hi ha gent que ho aconsegueix i són bons exemples.
Hi ha un cert secret per això, Toni?
Bueno, és com a la parella. Hay que saber dar y recibir. Hem d'escoltar i jo hi cedeixo, demà cedeix l'altre. I si no és així, no es tira
endavant. No es tira endavant. El futur està per escriure i està per veure si aquells vikingos que estan en el jardí d'un senyor continuaran allà, marxaran, ja veurem què passarà. Però hem volgut recuperar la història dels vikingos des d'aquell 1963 en endavant, de part d'un dels tres germans que hi han estat al darrere de l'empresa i un dels dos que han estat allà al peu del canó, en Toni Alemany, al costat del seu germà Vicente, que s'han estat allà dia sí, dia també. Toni, gràcies.
A vosaltres.